arribar a la tertúlia avui per parlar primer del Mundial aquí al Món RAC1.
Encara que siguis de vidre, te'n recordes? I qui no? L'envàs on vas fa 10 anys. Des d'aleshores, cada dia més persones reciclem correctament les ampolles i els envasos de vidre sense tapa al contenidor verd. Un petit gest molt important pel medi ambient. Envasos de vidre al verd, cert. Perquè el futur del planeta encara és a les nostres mans. 10 anys després, reciclem més. Residuenvas.cat.
Generalitat de Catalunya.
Aquest Nadal, MotoGP és el regal. Al setembre de 2023 tens una cita amb el Gran Premi Monster Energy de Catalunya de MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya. Compra ara i beneficia't d'un 20% de descompte en l'abonament de 3 dies. Només fins al 5 de gener. Entrades a la venda a circuit.cat.
Ara és el moment.
Descobreix un territori amb encant per compartir amb la família i amics. Amb 11 estacions d'esquí alpí i nòrdic al Pirineu de Lleida. Més de 500 quilòmetres de pistes en plena natura. Gaudeix amb intensitat de tot el que t'envolta. Neu, cultura, gastronomia.
Lleida t'espera de nou. Vine i viu-la. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Encara no saps què regalar? La qualitat i la confiança de Casa Sabaters ara amb descomptes especials.
Calla, necessito alguna cosa més canalla, Lara.
Ei, vols trobar les bambes del paparra del teu cunyat? Les plataformes per la marteta? Els botins de la mare? I encertar-la d'una vegada? Tot encalçat a Casa Sabaters i amb descomptes de Nadal. A les botigues i a casesclub.com.
La feu i un minut, el que dèiem, Avatar, el sentit de l'aigua rasa en el seu primer cap de setmana als cinemes, tot i que queda una mica per sota de les expectatives.
No deixarem que porteu aquí la vostra guerra.
Imagina't. La pel·lícula James Cameron ha recaptat 410 milions d'euros arreu del món en només un cap de setmana, una quarta part d'aquests diners als Estats Units. Espanya lidera la taquilla des que es va estrenar. La previsió era que els ingressos arreu del món fossin d'uns 470, 60 milions d'euros més que el que ha acabat fent. Tot i això, la segona part d'Avatar ha cobert ja els costos de producció en només 3 dies. Això a les portes de Nadal, una de les millors temporades de l'any per les sales. Parlant de James Cameron, precisament avui fa 25 anys de l'estrena de Titanic als Estats Units. Ja, Titanic. A Catalunya va arribar 3 setmanes després, concretament després de Reis, el 8 de gener. Recordem que Titanic va guanyar 11 Oscars, entre els quals el de millor pel·lícula i millor director. No és l'única xifra rodona pel que fa estrenes. També fa 15 anys, 15 del debut de J. Bayona com a director amb El Orfanato.
Es una casa preciosa. ¿Cómo dieron con ella?
Va guanyar el Goya a millor director novell, també el va guanyar per 6 categories més, com ara millor guió original, millor so i millors efectes especials. Avui també fa 20 anys que va arribar als cinemes El Senyor dels Anells, Les Dues Torres. La segona part de l'adaptació que va fer Peter Jackson de la trilogia èpica de Tolkien. En el seu cas, entre altres premis, la pel·lícula va guanyar 2 Oscars, un pels efectes visuals i un altre per l'edició de so. I si voleu ja podeu veure el tràiler de l'última pel·lícula de la nova de Christopher Nolan que es titula Oppenheimer.
I don't know if we can be trusted with such a weapon.
El film de Universal Pictures documenta la vida de l'inventor de la bomba atòmica. El físic va ser un dels principals contribuents al projecte Manhattan, que es centrava en la creació d'armes nuclears entre el 42 i el 46, explica el Variety. La protagonitzarà Cillian Murphy d'Inception i Batman Begins i podrem veure'l als cinemes a partir del 21 de juliol que ve. Avui, tota la parada de la final del Mundial, parlarem d'un altre fenomen argentí del futbol. Es diu El Potro Tabasqui. Així es fa dir el protagonista de la novel·la La noia del bar, la història d'un crac de futbol que fitxa per un gran club català que es veu immers en una allau de misèries esportives. La noia del bar és el retorn del periodista Albert Llimós a la literatura 13 anys després de La dona que fugia, amb la que el 2009 va quedar finalista del Premi Sant Jordi. I per acabar el programa parlarem amb un dels actors més famosos del món, sens dubte, però més famosos del món. Clar, si jo us dic que es diu Lee Jung-jae, avui serà el Món RAC1, no en teniu ni punyetera idea la gran majoria. Ja és la cara del xofer divorciat i addicte al joc que competeix i lluita amb 455 persones més per aconseguir un premi de 33 milions d'euros que li faci solucionar la vida. És el protagonista del joc del calamar, la sèrie més vista a la història de Netflix i que ha convertit Lee Jung-jae en una estrella mundial que aviat estrenarà la seva primera pel·lícula com a director. A partir de 11:15, al món RQ, recordem Lee Jung-jae. I l'Orquestra Simfònica del Vallès farà avui al Palau de la Música el segon dels tres concerts dedicats al gran John Williams. Sota la batuta del Robert Gimeno, l'orquestra posarà música a partitures com Superman, Salvem el soldat Ryan, Star Wars o aquesta. La de E.T. A més, l'actor de doblatge Salvador Vidal tornarà a posar veu a alguns dels diàlegs de les pel·lícules. Aquests tres concerts s'emmarquen en la segona part del seu homenatge nadalenc al gran compositor de bandes sonores nord-americà. Ahir ja vam interpretar el primer i el pròxim 8 de gener, d'aquí 20 dies, faran el tercer. I a les 9:05, el temps.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Estona que la Mònica Usart està molt pendent del que està passant. Hola, Mònica, què tal?
Hola, bon dia. Estava aquí escoltant-te.
Val, puja la temperatura aquesta setmana i atenció a la vigília de Nadal i el dia de Nadal, que les temperatures seran més a prop de la... de la primavera que no passa l'hivern, no?
Sí, és veritat que pugen força les temperatures. Demà tindrem una primera pujada, que serà més lleugera, i després a partir de divendres és quan pujaran de manera més clara aquestes temperatures, fins i tot uns 6 o 7 graus per sobre del que seria habitual a aquesta època de l'any, i al cap de setmana de Nadal tindrem valors que al mig es mouran entre els 14 i els 19 graus. Per tant, sobretot al migdia s'estarà molt bé, però de moment avui comencem el dia amb més fred, ara mateix amb 6 graus a Lleida, 12 a Girona, 11 a Tarragona, entre els 9 i els 12 graus a Barcelona i 9 a Amposta, i al migdia les temperatures pugen respecte a les d'ahir, sobretot al Pirineu i comarques de Girona. Ara mateix hi ha força núvols, també hi ha algunes boires, però a mesura que avanci el dia es desfaran, sobretot a l'interior i al Pirineu, i en canvi es mantindran aquests núvols a la línia de la costa, on no es descarta fins i tot algun plugim. I el vent també ho farà avui, sobretot a la Costa Brava.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
I la resta dels esports amb Repsol. A banda del Mundial del qual parlarem ara, de futbol, avui l'actualitat també passa pel 4-4 en victòries del bàsquet català aquest diumenge. El Barça va guanyar de 15 a l'Unicaja de Màlaga i continua una victòria del Madrid, que hi va derrotar 13 punts al Tenerife, i molt bones notícies també pel bàsquet Girona, que va guanyar de nou al Saragossa i que agafa una victòria de marxa sobre el descens. D'altra banda, la Lliga Femenina, l'Unigirona torna a ser líder després de guanyar de 15 l'Euskotren Basc, mentre que el Cádiz La Seu va derrotar també de 15 punts al Gran Canària. En handbol, el Barça és el primer campió de la Supercopa Ibèrica després de guanyar de 8 gols al Porto, en canvi el Granollers va acabar tercer superant l'Sporting de Lisboa als penals. I en pàdel, el número del món Juan Lebrón i Alejandro Galán es van endur la Copa Masters al Palau Sant Jordi, mentre que Alejandra Salazar i la menorquina Gemma Triay van guanyar el títol en categoria femenina. Tot plegat en un cap de setmana que hem seguit en directe a RAC+1 en la primera transmissió de ràdio a tot el món d'un torneig de pàdel. En té tots els detalls el Jaume Molló.
Final espectacular a la temporada de pàdel professional que va coronar com a campions del Masters a la parella 1 Lebrón Galán en homes i a Triay i a Salazar en dones. En el cas del torneig femení, aquesta victòria suposa que la menorquina i la madrilenya també s'hagin quedat amb el número 1 del rànquing l'any 2022, un èxit que estava en joc a la final d'ahir i que no van poder aconseguir la parella formada per la reusenca Ari Sánchez i l'extremenya Paula José María, que tenien aquesta primera posició des del setembre i just fins ahir. Als micròfons de RAC1, la menorquina Gemma Triay parlava de la remuntada que han fet en el tram final de l'any fins a aconseguir el número 1.
Dos mesos amb una pressió inhumana. Al final sabien que no podíem perdre un partit. Així que, bueno, molt contenta per això i res, disfrutar d'aquest moment.
Un Masters de World Padel Tour que ens va deixar dissabte el rècord mundial d'assistència a un partit amb 12.141 persones al Palau Sant Jordi i que també ha estat el primer torneig professional d'aquest esport que s'ha pogut seguir a través de la ràdio, a l'app i al web de RAC1 durant el cap de setmana.
I el trànsit.
Espai patrocinat per Meroi, estacions de proximitat.
Anem a comptar cotxes. Des del RAC, Àlex Huguet, bon dia.
Molt bon dia. Després d'una estona amb la calçada tallada ja se circulen els dos sentits de la marxa, però amb força congestió a la C66 per la zona de Cornellà del Terri. També es manté el carril tallat a la P2 en sentit sud per l'incendi d'un vehicle, i altres retencions destacades d'aquest matí són els diversos trams de la C58, sobretot a Badia del Vallès en els dos sentits de la marxa, i encara hi ha 4 quilòmetres a la C32 entre Cornellà i l'Hospitalet en sentit sud, i també els trams habituals de la B23, la P7 i la 2. Pel que fa a les rondes, va especialment carregat el tram de Santa Coloma de Gramenet a la B20 en sentit Llobregat, i a la B10 queden cues en els dos sentits, sobretot entre el Nus del Besòs i Ciutat Vella en sentit sud. És tot des del RAC. Molt bon dia.
Els nostres veïns, aquell noi que no sabem com es diu perquè sempre fa servir els assortidors d'autopagament de la nostra estació Oilprix. Gràcies per fer-nos estar al dia de la tecnologia. Descobreix les històries a estacionesdeproximidad.es i troba l'estació més pròxima. Oilprix, powered by Meroil. Estacions de proximitat.
I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1. Va, som-hi. Què passa, Mario? Ja estàs aquí de xàxera amb el Segurola. Vols fer el favor, que estem fent un informatiu?
No, perdó.
Hola, Segurola, bon dia.
Bon dia.
Molt bon dia, molt bon dia.
Espera't un moment, encara no ha començat la tertúlia, hem d'acabar l'informatiu.
No tienes respeto por los periodistas deportivos.
Ah, no, ¿por qué?
Porque no son horas.
Efectivament, tens tota la raó. Però deixa'm dir que acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 amb l'última oportunitat per aconseguir entrades per la festa de Nadal que divendres muntarem al Palau de la Música. Si entreu ara mateix a RAC1.cat, cliqueu a l'enllaç de Nadal al món, podreu aconseguir les últimes que es queden. Recordeu que els menors de 3 anys no necessiten entrada a la falda. Avui, les últimes 150 entrades. Les últimes de les més de 2.000 que, per primera vegada en els últims 3 anys, perquè no ens oblidem, l'any passat hi havia reducció d'aforament. I l'anterior any va ser any pandèmic. Aquí tornem els més de 2.000 persones al Palau de la Música. Serà la 16a edició, amb el patrocini de CaixaBank, Aigües de Barcelona i la col·laboració de Torrons Vicenç, Previsora General, Caldo Neto, Unió Suïssa, Joiers i Fritz Ràbic. Divendres ens acompanyarà al Palau de la Música l'Orquestra Simfònica del Vallès. I amb l'Orquestra Simfònica del Vallès podrem escoltar, mentre preparen el nou disc, Els Amics de les Arts. La guanyadora d'Eufòria, Mariona Escoda. I els Catarres. I abans d'actuar al Benidorm Fest, passaran per l'escenari del Palau de la Música dos dels aspirants a representar televisió espanyola al pròxim Festival d'Eurovisió, Siderland. No puc marxar del món. I el Fred García. Desde que tú estás, todo lo que era ahora es algo nuevo. I un clàssic que no pot faltar, l'Àngel Llàcer amb el Manu Guix, amb el Petit Príncep. I aquest nano de Llinars de 15 anys que és el guanyador de l'última edició de la Voz Kids, que es diu Pol Calvo. També protagonisme al projecte social del Palau de la Música, que ofereix formació coral a infants i joves en zones o situacions vulnerables. El cor de Palau Vincles amb l'Arnau Tordera. Tres lleidatans que van començar fent cançons en plena pandèmia del coronavirus i que acaben de publicar el seu primer disc, que es titula Ells són Selva Nua. Un dels més crooners que tenim al país i que ha fet un disc de Nadal es magnífica, que es diu Joan Garrido. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. I també té una veu impressionant. Va participar al Festival d'Eurovisió i ens podrà passar a posar la pell de gallina a tothom. Serà el Palau de la Música, la gran Ruth Lorenzo. I, evidentment, la redacció d'informatius, el Marc Giró, el Toni Clapés amb l'equip de la versió RAC1, la redacció d'esports, l'Albert Om amb l'equip d'Islàndia, el Xavi Bundó i l'equip del Via Lliure, la Noemí Polls, els Oscars i també l'equip del món a RAC1. Divendres que ve, aquest divendres 23, eh? Divendres 23. A partir de 9:15, el primer que arriba, el primer que seu. Al Palau de la Música Catalana. Perquè un any més, ja van 16, és Nadal al món.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
A Microbank, el banc social de CaixaBank, fa 15 anys que impulsem petits negocis, llocs de treball i ajudem famílies amb menys recursos a tenir més oportunitats. I el més important, treballant junts per construir una societat millor. Microbank, finançament amb impacte social.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Entrades exaurides, ja està. Les 150 entrades fora, ja està, ja estan entregades i, per tant, omplim el Palau de la Música divendres que ve, 23 de desembre, a partir de 9:45, obrim portes, òbviament, 3 quarts d'hora abans, i el primer que arriba, el primer que seu. Som-hi? Va.
Cellers Maset t'ofereix la tertúlia esportiva.
Segurola i saludem a una persona que fa temps. Vaig dir, crec que l'última vegada que vam poder parlar amb ell va ser fa un temps per parlar de Johan Cruyff. Però una persona que era tertuliana de RAC1, me'n recordo les èpoques que fèiem el Tu diràs, i que durant molts anys va omplir les pàgines i pàgines del diari El Periódico, d'on va ser redactor. S'han parlat del Joan Pazzi, que avui ens acompanya aquí al món a RAC1, perquè si algú vol parlar del futbol argentí des del camp argentí, des de viure a Argentina, és el Joan Pazzi. Hola, Joan, què tal? Bon dia. Encara no. Espera, que ara el tinc, pensava que el tenia aquí. Ara el tinc, ara d'aquí a seguida el tindré. Però és una persona que pot parlar perfectament d'aquesta selecció argentina, Santi Segurola.
Si està en Argentina, recorda l'hora.
No, està aquí. Ha tornat aquí per passar uns dies. Però estem parlant de... Vaja, ara molta gent diu el millor partit de la història del món del futbol. Mira, jo no tinc memòria, però que és un partit que, com a mínim, buah, em va reconciliar amb un futbol d'emocions molt bèstia i que, a més, certifica que de tant en tant s'haurien de veure partits en obert, Santi, perquè hi va haver un 70% de quota de pantalla.
Bueno, en cuanto a la categoría del partido, sí, es de los inolvidables. En cuanto a si es el mejor partido de la historia, pues seguramente no, con toda seguridad no. Hemos visto tantos partidos. Ha habido grandes finales y grandes semifinales, así que uno recuerda a una Alemania-Italia en la semifinal de México con un 4-3 tremendo en la final de Wembley, 4-2 el tiro al travesaño de Haas que rebota en la... Bueno, ha habido partidos buenísimos. Lo que sí es cierto es que este partido parece que es un partido que lo ha escrito el guionista de Spielberg. Es decir, de Spielberg se puede hacer una película, porque es sobre todo un gran anuncio publicitario del fútbol, más que un partido, que lo fue, un partido que lo puedes mirar desde 500 formas diferentes: Messi, Maradona, Mbappé, la emoción. Una cosa que a mí me parece que ha pasado inadvertida, pero que tiene para mí mucho valor, que es que Francia terminó el partido con 10 jugadores de piel negra. Uh-huh. y un solo representante, vamos a llamarlo caucásico, Lloris, el portero, y eso es un cambio verdaderamente estructural en la manera de ver el fútbol. Hace 50 años no había ningún francés que
negro.
En el 66 ninguno era negro, y ahora son 10. Uh-huh. Y quiero decir que cuando hablamos de política y hablamos de sociedad y hablamos de Le Pen y hablamos de tal, también tenemos que mirar esto. Y por cierto, esos jugadores defendieron el pabellón nacional extraordinariamente, porque la reacción francesa es fantástica. Argentina fue Argentina en todo el sentido de la palabra. Jugaron como una selección que jugó el partido con toda su alma, al revés de Francia, que hasta el minuto 70 fue un equipo malo, pasivo. Es decir, que es una gran final por lo que ocurrió a partir del minuto 80 y los dos goles franceses. Ahora bien, corona Messi definitivamente. Ya no tendrá que discutir, o nadie tendrá que discutir esa falacia de que si Maradona siempre por encima. Bueno, pues esta vez ha ganado un mundial como lo ganó Maradona, ha perdido otro como lo perdió Maradona, y además fue protagonista. Lo de Mbappé quedó evidentemente con un hat-trick que es su sucesor, lo Haaland, probablemente como jugador es más Mbappé, como goleador ya veremos, seguramente Haaland. Y Qatar, para mí, en contra de lo que se dice, sale muy reforzada. Me parece que es un mundial que refuerza muchísimo a Qatar. No digo, yo creo que estratégicamente le coloca en una posición muy importante. Y por lo demás, creo que ha sido pues el éxito de Argentina en un momento muy crítico para la sociedad argentina. Si el fútbol, que no arregla problemas, pero bueno, te permite un instante de, vamos a decir, artificial, como quieras, o emocional, de satisfacción, pues enhorabuena Argentina, porque lo mereció.
Ahora sí, Joan Pachi, bon dia.
Bon dia, Jordi, bon dia a tots.
Com estàs?
Bé. Content per Argentina i pels argentins, bàsicament.
Sí, perquè perquè tu has conegut el futbol d'aquí i has conegut molt el futbol anglès i coneixes molt el futbol argentí, però sobretot també coneixes molt Argentina. Quan parlem d'Argentina, parlem no només del milió de persones que hi havia avui a la plaça de l'Obelisc, que demà, aquesta nit, quan arribin els jugadors argentins, serà una bogeria, però una autèntica bogeria, perquè un país que està com està, clar, el retrat que podem fer de la societat argentina, el que significa per ells que Messi hagi aixecat aquesta Copa del Món, ara parlarem del partit, deu ser bestial, no, Joan?
No us ho podeu... És a dir, no, ningú s'ho pot imaginar. Si tu no estàs allà, no tens una mínima idea del que és el futbol argentina i el que és la selecció i el que significa la selecció pels argentins. Si no ho vius, jo us ho intentaré explicar, però no en la dimensió real, perquè això són d'aquelles coses que les has de viure. És a dir, Argentina, per mi... mesos enrere, tenia zero possibilitats de guanyar el Mundial. Zero. I els intentava explicar als argentins, a amics, a periodistes, el per què no tenia cap possibilitat. I ells continuaven dient que sí, que és veritat, que vull dir que tot el que els deia, tota l'argumentació, estava molt bé, però que Argentina guanyaria el Mundial. I llavors ells eren capaços de treure qualsevol argument absurd de que si el 86, quan va aixecar la Copa Maradona, va aixecar un braç i aquell braç enfocava la bandera de Qatar, o qualsevol cosa d'aquesta. És a dir, ells s'agafaven en qualsevol cosa, però es podia guanyar el Mundial. Tot va anar com havia d'anar fins al partit d'Aràbia, que en aquest moment se'ls va caure tot i se'n van donar compte que la seva selecció era una selecció que podia passar qualsevol cosa. Podia competir o podia competir malament. Però a partir del segon partit la gent va tornar a agafar una altra vegada la mateixa eufòria, perquè és que Argentina no té res en què agafar-se. És a dir, aquests 47 milions d'argentins no tenen cap il·lusió. El país està devastat, el país econòmicament està completament arrasat, hi ha el que es diu la grieta, que és terrorífica, entre el que serien tots els CA i la resta del país, partit per la meitat, on la inseguretat està en el seu punt més alt, és a dir, és un país que has de vigilar molt i molt i molt i molt allò quan poses el peu al carrer, però tenen una cosa, l'única cosa que els agrupa a tots, que els uneix a tots, que els fa que siguin un de sol, és la selecció argentina. I això és el que ha aconseguit Scaloni i la seva selecció i els seus jugadors. És a dir, que per una vegada, tots estan junts avui a Argentina. I tots estan feliços i no tenen cap més motiu. Però aquesta felicitat segurament els hi durarà molt i molt de temps. Després tornarà, evidentment, el que és entre cometes, el desastre argentí, però ells tenen el que necessitaven en aquests moments, que són uns moments molt complicats per al país.
Des del punt de vista esportiu, què destacaries del que has vist en aquest Mundial de la selecció argentina? Has parlat d'Scaloni, Joan. O sigui, has tret el nom d'Scaloni.
Sí, aviam. Scaloni, per exemple, jo quan vaig jugar el primer partit, em vaig endur una decepció molt gran, perquè vaig entendre que no havien preparat el partit. És a dir, a tu si et deixen 14 vegades en fora de joc en el futbol modern, és que això no t'ho has preparat. És a dir, un jugador com Lautaro Martínez va caure 7 vegades en fora de joc. És ridícul. No passa. En el futbol actual està tot tan estudiat i saps el que fa l'equip contrari, que vull dir que et poden enganxar unes vegades, però et poden enganxar sistemàticament. Llavors vaig dir, ui, ja està. És a dir, no se l'han preparat, creuen en aquesta eufòria que viuen ells mateixos, també internament a la selecció, que això ho tiraran endavant perquè hi ha Leo Messi, perquè hi ha un jugador més de nivell, i no va sortir. Segon partit, tornen a jugar malament contra Mèxic, i llavors jo crec que aquí hi ha una inflexió. És a dir, aquí es produeixen uns canvis i entren uns jugadors que no havien d'entrar o no havien de tenir un rol protagònic en la selecció argentina. Aquests jugadors són Julián Álvarez, Enzo Fernández i McAllister. I aquests jugadors, per mi, el canvi d'aquests jugadors i que l'entrenador ja els col·loqués de titulars el dia de Polònia, jo crec que és que aquí es produeix el canvi d'imatge de la selecció a nivell futbolístic, que va tirant més o menys a trompicons fins que arriba al partit de Croàcia, on llavors per primera vegada, jo us ho dic de veritat, és el primer gran partit d'Argentina. Jo he vist tota la classificació, vaig veure la Copa Amèrica. És a dir, Argentina no juga a res, o no jugava a res. No jugava a res. Jugava molt a el que es diu l'estil Boca. Es posen allà tots forts, tots junts, i una pilota i ja farem gol, i aquí s'acabava. Tots els arguments futbolístics eren de que no ens facin un gol i nosaltres ja el farem, però no t'oferien res. I ja contra Croàcia van donar un espectacle, van jugar molt bé. I ahí, noi, vull dir, el de la primera part, és que vull dir, no sabies què estaves veient, perquè deies, però què és? El nivell de futbol que ahir van exhibir els argentins, per mi és el millor de tot, és que diria que és millor que han acabat fent que no guanyar la Copa del Món. És a dir, el que em sembla fantàstic és el que van poder arribar a fer en el terreny de joc.
Ara ho comentarem també, són les 9:27 minuts. Un moment, m'aniré a Buenos Aires d'aquells moments. Ai, tu, que hi ha un merder, encara? Un merder. Ara aniré cap a Buenos Aires i de seguida deixaré que el Màrius Carol i també la Mònica Terribas diguin el que vulguin aquest matí de Mundial d'Argentina amb Santi Segurola i en Joan Patxi també. Un segon. Hola, Noemí, què tal?
Hola, molt bon dilluns. Com estem?
Fatal, com sempre.
Creus en la màgia?
Sí.
Esperem que sí, perquè és per Nadal quan qualsevol cosa, per increïble que pugui semblar, pot passar. Com conèixer un ren màgic que vola, un ren destinat a repartir regals per tot el món. Hi ha moltes formes de fer màgia, i al Corte Inglés els il·lusiona saber que pots fer totes les teves compres amb la seva app o a través de la web, sense cues i des de casa. O des d'on tu vulguis i quan vulguis, així de fàcil, a botiga, web i app. És màgia, és Nadal, és el Corte Inglés. I recorda que ja pots descobrir tot el que han preparat aquest Nadal al Corte Inglés. Si ets un bon foodie, visita el reformat Club del Gourmet del Corte Inglés a la plaça de Catalunya, on no només trobaràs un nou celler i una nova cava de pernils i formatges, sinó que, a més, tenen una nova oferta gastronòmica de tapes i plats calents. Recorda, nou Club del Gourmet al centre de Barcelona, al Corte Inglés de plaça Catalunya. I així acabem. Que vagi molt bé el dia. Adeu.
Aquest Nadal et farem un gran regal. Aeroports per tu. Gràcies a la feina dels nostres equips, són aeroports més sostenibles i còmodes. Les botigues, els restaurants, els aparcaments... Aquest és el nostre regal per tu. AENA. Aeroports per tu. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Aquest Nadal sent la màgia de Movistar. Submergeix-te en un univers d'entreteniment i diversió en gran. Els espais d'Xbox, Disney+, La Liga, Netflix i Movistar Plus ens faran sentir que la màgia és a l'interior. No et perdis la nostra agenda d'estrenes i activitats per tota la família. T'esperem al Movistar Center de Plaça Catalunya del 16 de desembre al 7 de gener. Més informació a nadal.movistar.es.
Càrtel de cotxes. Vas comprar un cotxe entre 2006 i 2013? Pots recuperar entre el 10 i el 15% del que vas pagar per ell. Encara hi ets a temps de reclamar. Fes-ho ara. Telefona'ns al 900-264-990 o consulta la web arriagaassociados.com. Recupera els teus diners. Arriaga Associados. Fem-ho fàcil.
El Nadal que estàs somiant és a Aldi al millor preu. Vine i comprova-ho amb el llamàntol de la nostra marca Special a només 9,99. Amb un gust tan exquisit que aplaudiran fins i tot les figuretes del pessebre. Així de fàcil, així d'Aldi.
Som la generació més inclusiva i diversa de tota la història. Compartim, cridem, donem-ho tot, sentim-nos enorgullosos, però sobretot aprofitem-ho. Si ens deixen fer, tenim l'oportunitat de crear una societat en què tots siguem protagonistes. Tu també. Grup Social 11. Generació Inclusió.
Si te digo que hay un sitio en internet que se llama ventadelechazo.com, ¿te imaginas qué tiene? Eso mismo, cordero lechal, pero del bueno, con denominación de origen de Burgos, lechazo fresco y cortado a tu gusto o preasado, para que le des tú el toque final. Te lo envían a casa envasado al vacío y con la garantía de la certificación IGP.
Ventadelechazo.com.
Este año no te la juegues con el cordero, cuenta con
ventadelechazo.com.
Puedes hacer tu pedido en la web o por teléfono y WhatsApp en el 617-90-58-70. Ah, y no es más caro.
Desde 180 euros.
Contracta l'assegurança del teu cotxe amb revisions i manteniment il·limitat durant un any. Verti Ponés. Estalvia temps. Estalvia diners.
Pensant amb qui brindaràs aquest Nadal? Amb vi, cava o potser un combinat?
Wine Palace t'ho posa fàcil. Vine a qualsevol de les nostres 28 botigues i deixa't aconsellar pels millors sommeliers.
Wine Palace, en els teus moments més especials.
Tria bé com et mous i conqueriràs la ciutat. Peugeot i2008 100% elèctric. Pren el control des del seu iCockpit i gaudeix de fins a 345 km d'autonomia. Ara, el teu nou Peugeot 2008 amb entrega immediata. Condicions a peugeot.es.
RAC més 1.
RAC més 1 i Abacus us desitgen bones festes amb el conte Un camell d'Orient, basat en la Nadala de Manel.
Ja em diràs tu qui voldria entrar al Museu Nacional d'Art de Catalunya, precisament la Nit de Reis.
Una adaptació a càrrec de Marvala que converteix l'actor David Verdaguer en el camell de Sa Majestat el rei Melcior.
Aquella figureta d'allà sóc jo!
Aquestes festes descobriu la versió radiofònica del conte Un camell d'Orient, amb les veus de RAC 1, el grup Arribar i Ploure i un regal en forma de cançó, obra de Judit Nederman.
Tieta, tieta, però des de quan parlen els camells?
Com arriba un camell tot sol a la ciutat i els tres reis d'Orient?
Aquest any, RAC més 1 i Abacus us feliciten les festes amb un conte. El trobareu a RAC més 1, RAC1.cat i a l'app de RAC 1.
Aquí hi ha dos pastorets refredadets, refredadets.
RAC més 1. Tots som més festes.
Aquest Nadal, Abacus t'obre la porta a la imaginació, a un món màgic que és a tocar, però que no tothom veu, on els somnis es fan realitat i les il·lusions es converteixen en joc. Vine a les botigues Abacus i viu la màgia del Nadal amb els nostres tallers i activitats. Abacus, si tu hi creus, nosaltres t'hi portem.
El per què de tot plegat.
Les 9:33. Això va anar un moment cap a la... cap a Buenos Aires per saber com estava la ciutat... No sé quina hora deu ser ara allà. Berta Reventós, bon dia.
Bon dia, què tal, com esteu?
Quina hora teniu a Buenos Aires, Berta?
Doncs ara són 6:15. Es comença a fer... Sí, del matí. Es comença a fer de dia ja a la ciutat i aviat ja sortirà el sol i aquí a l'Obelisco la festa continua.
Si no, jo
estic amb la ciutat.
Sí, sí.
Ho sentiu?
Sí, sí.
És veritat que queden unes 200 persones, potser una mica més, però la gasolina d'aquesta gent és infinita. Segueixen saltant, segueixen cantant els muchachos, segueixen onejant banderes, fent batucades, és espectacular.
Hora...
Ha sigut una nit... Bueno, perdona, digues.
No, hi ha hagut algun tipus d'incident o no? Perquè estem parlant d'una nit... Clar, és que hem de parlar de nit. Nit per nosaltres. Però és que el partit es va jugar amb una hora de dia. Quina hora era a Buenos Aires quan es va jugar el partit ahir?
Clar, es va jugar a les 12 del migdia, va acabar cap a les vora les 3, tot plegat. Llavors, quan anàvem cap a l'Obelisco, doncs va començar a arrencar la festa. Tota la tarda de festa, tota la nit de festa, tota la matinada de festa, i està arrencant el dilluns al matí ara mateix, i la festa continua. Els incidents, doncs, encara no hi ha hagut un balanç. Sí que podem observar aquí a l'Obelisco que hi ha alguns força vidres trencats i algunes persones que ahir la nit ja veiem que havien de córrer cap a l'hospital, perquè realment, doncs, evidentment, doncs, hi havia gent molt passada de voltes, hi havia molta eufòria, molta alegria i molta festa.
Escolta'm, quan són les 9 i 35 minuts, a quina hora arriba la selecció?
La selecció arribarà avui a partir de les 7 de la tarda. Arribaran, no s'ha concretat encara l'hora perquè aparentment han de fer una parada a Madrid per repostar combustible. Venen amb dos avions, un amb les famílies i l'altre per l'equip, i més o menys es calcula que arribaran això a partir de les 7 del vespre a l'aeroport de Ceiza, i bé, està prevista una gran rebuda multitudinària per celebrar-los i per donar-los la benvinguda a casa, perquè tothom està molt, molt feliç i molt agraït. Sobretot la sensació és d'agraïment a la selecció.
Clar, perquè ara parlàvem amb el Joan Pazzi, que viu habitualment a Buenos Aires, explicava de la situació que està vivint des d'un punt de vista socioeconòmica, sí, i política, l'Argentina, i que l'únic nexe d'unió, deia el Joan Pazzi, que hi ha en aquests moments a l'Argentina és la selecció de futbol.
Sí, és veritat, eh? O sigui, la selecció de futbol representa uns valors de l'argentinitat, representa un patriotisme que uneix tothom, que a més ningú es vol quedar fora. És a dir, és el que ara mateix està donant la vida a moltíssima gent, perquè realment la situació al país és una mica límit, i a nivell polític hi ha moltíssima divisió, moltíssim desencís. El kirchnerisme versus l'antikirchnerisme està generant autèntiques escletxes entre amics, familiars. Hi ha una separació de la gent molt bèstia a causa d'ideologies polítiques o de la situació del país, no? De discrepàncies de com està el país o cap a on hauria d'anar.
Per cert, que hi ha unes imatges que estan corrent com la pólvora del que va passar ahir quan acaba el partit, quan va xutar el penal, quan va xutar Montiel l'últim penal. Es veu a la càmera com recorre tots els jugadors de l'Argentina, allò que fan quan vas a llençar els penals, que tots s'agafen, i Montiel, que és el que fa el gol que finalment significa la victòria, es veu com Leo Messi mira al cel i diu: "Vamos, Diego, desde el cielo". Només faltava aquesta mística ja per acabar-ho d'arrodonir-ho tot, eh, Marius?
Sí. Sí, però jo, això és el que em fa més angúnia de tot plegat. És a dir, Argentina té un problema i cal solucionar-lo. El futbol no li solucionarà el problema. No. El futbol és un estat d'ànim, però el país està fet caldo. Està fet caldo tenint recursos, tenint matèries primeres, tenint-ho tot menys política. És a dir, la política des de fa mig segle és una catàstrofe a Argentina. I això fa una pena tremenda, no? Fa una pena tremenda. L'Argentina té una cosa que és veritat, que és que té una selecció de futbol que ha guanyat 3 vegades el Mundial. Les altres 2 vegades que va guanyar el Mundial, una amb una dictadura i després de comprar la selecció peruana, una altra amb el Maradona fent un gol que avui el VAR te l'hagués anul·lat. És a dir, que jo crec que aquesta és la primera vegada que guanyen un Mundial sense coses rares, no? I jo crec que com a espectador, per exemple, jo volia que guanyés Argentina, perquè crec que és de justícia poètica que el Messi, com a final de carrera, sigui en aquests moments idolatrat en aquests moments. Però el volia també veure, diguem, amb una certa distància, i a veure què passava, no? Aviam si això és el millor futbol que avui pots veure. I la veritat és que el partit em va animar, em va anar animant a mesura que passava, i com a espectacle va ser fantàstic, no? Deia Segurola, és que el millor guionista no ho hagués fet millor, però és que, clar, és que el minut 123, allò s'hagués pogut acabar.
És que Emiliano Martínez li saca És brutal.
In articulo mortis, le saca un, una...
Amb la cama un, no se sap com, no?
Para, bueno, es que todo lo que podías ver en ese partido... lo puedes ver, toda la grandeza del fútbol, todo, si vas haciendo microfotografías de todo lo que ocurre, lo tienes, tienes un equipo entregado a un jugador, que es Messi, tienes a un jugador que en Argentina no fue respetado por mucha gente como Messi. Ahora se habla de Messi y Argentina, pero hay que recordar que Messi ha penado durante tres décadas para conseguir un estatus que solo lo ha logrado ahora, curiosamente, cuando Maradona no está entre nosotros. Es decir, el hecho de que no haya habido una interferencia física de Maradona, de que en la derrota con Arabia no le llamen a Maradona y le digan ¿qué pasa, Diego? ¿Por qué esta selección? No sé qué. Eso también ha favorecido un clima más sano alrededor de Messi. Hemos visto a un Mbappé que ha demostrado que es un jugadorazo de proporciones históricas. Y hemos visto también esa, lo que comentaba antes, esa Francia que no representa, que representa la verdadera naturaleza del continente europeo ahora, no la naturaleza de la Francia que quiere la extrema derecha, ¿eh? Entonces, hay tantas cosas que se pueden ver en este, que el hecho de que el último penalti lo marcara el jugador que había cometido el penalti tres minutos antes del final, Montiel, es que todo es una especie de gran delirio cinematográfico,
después,
¿no?
Una cosa més. A part de la figura de Messi, que fa gran la final i que fa que ens, que com a mínim, no sé, els que som del Barça visquéssim la final d'una altra manera, no? amb una altra manera d'entendre el que estava passant. Però després hi ha un parell de personatges que a mi em semblen molt interessants. Un és Emiliano Martínez, el Dibu. Li diuen el Dibu perquè és igual d'un personatge de dibuixos animats de fa 25 anys, no? I aquest és un personatge clau, perquè és un tio que només ha cregut ell en si mateix. És un nano que el van rebutjar el Boca Juniors, el va rebutjar el River Plate, se'n va tenir que anar molt jovenet a la Premier, el anaven passant d'un equip a l'altre.
Ha passat per Espanya, per el Getafe.
I al final va acabat a l'Aston Villa, i hi ha un tipus que fa una aposta per ell. En 30 anys fa una aposta per ell, que és Scaloni, que és l'altre personatge que a mi em sembla genial. És a dir, lluny de ser aquests entrenadors de pit i collons de la selecció argentina, és un tio que veus que ha acompanyat a l'equip. L'ha acompanyat, no l'ha fet malbé, no hi ha hagut mai una protesta. O sigui, em sembla un cavaller, i això també està bé que es premi.
T'arribes.
A veure, jo ja ho saps, que parlant amb una tertúlia esportiva i més davant del Segurola, callo en general, però dic que jo el vaig seguir, jo vaig començar, estava llegint diaris i estava preparant avui, i em vaig anar enganxant al partit i em vaig acabar abraçada al meu fill, que estava embogit al moment dels penals. Per què? Doncs perquè, com deia ara en Santi, no únicament retrata quina és la realitat a França, la realitat d'una societat diversa en la que 10 jugadors de pell negra són els que protagonitzen aquesta victòria, sinó que aquí a Catalunya milers de persones van sortir a celebrar la victòria de l'Argentina. No únicament argentins, sinó ciutadans d'aquest país que s'identifiquen, evidentment, amb Leo Messi per tot el que ha significat pel Barça, perquè és un jugador, em deia el Sergi Cotillas, no? Li arriba una pilota i sempre millora. O sigui, tot el que li arriba ho millora, no? I per Messi era un moment important, i qualsevol culer, encara que es disgustés quan marxés el PSG, el Messi forma part de la nostra societat, de la nostra, per les coses bones i per les dolentes, forma part de la nostra identitat, i això ahir també es va celebrar aquí, no? I per mi això és important. Però no oblidar que aquest Mundial, que sens dubte, com deia el Santi Segurola, ha sigut favorable a Qatar, favorable també a la hipocresia mundial, diguéssim, no? És el gran festival de la hipocresia mundial a tots els nivells. Un mundial nefast des del punt de vista dels drets fonamentals i dels drets humans. Recordeu que tenim una condemna contra un jugador de l'Iran per haver donat suport a les protestes de les dones en el seu país, i al qual, fins on jo sé, la FIFA no ha dit res, oi que no? La condemna...
No ha habido ninguna condena, y hay que decir que en ese mismo país la selección iraní... Para mí es el segundo gran momento del Mundial, es cuando la selección iraní, en un país que está a punto de fusilar o ahorcar
a un
futbolista, se negó a cantar a cantar el himno
davant del, abans del partit
antes del partit contra Inglaterra. Eso sí que es un gesto de verdad.
I la FIFA, no, de moment ni està ni se l'espera. I després hi ha una qüestió que segur que en parlarem ara que ja la pilota ha deixat de bellugar-se, que és l'escàndol que ha significat les relacions de Qatar amb el Parlament Europeu i la corrupció dels europarlamentaris, alguns d'ells en presó, no? Que retrata les relacions perverses d'una manera transparent del que passa en relació a alguns d'aquests països, el Marroc, etc., amb les institucions europees. No oblidar tot el que això significa, perquè això és el que haurem de continuar analitzant. És possible que la imatge de Qatar hagi sortit reforçada, perquè això ha anat reforçant la hipocresia de les democràcies que es vanten de defensar els drets fonamentals on està passant totes aquestes coses, no? Però feliç i contenta per Messi, perquè penso que ahir, mentre Mbappé estava remuntant, jo pensava, val, la vida no és mai perfecta, no?
No.
La vida no és mai perfecta. Aquest noi és gairebé perfecte, però mentre ell doncs feia plans de guanyar aquest Mundial, potser Mbappé farà que no el guanyi, no? Jo pensava, doncs, igualment serà un grandíssim jugador.
Solo quiero añadir un instante. Messi no podía ganar este Mundial de la forma tan sencilla que parecía la final. Es decir,
la va guanyar tres
no
vegades.
Me podía creer que Messi, después de 15 años, 16 años en Mundiales, fuera a ganar un Mundial con un 2-0 sencillo no. frente a Francia. Messi estaba condenado, estaba escrito en las estrellas que hasta el último instante iba a tener que sudar sangre para ganar este Mundial. De hecho, marcó el tercer gol y no sirvió para ganar.
No. I deixa'm dir que seria una injustícia divina que Messi tingués cap pilota d'or i Dembélé en tingués dues. Un Dembélé que ha sigut una criptomoneda en aquest Mundial perquè és que no té cap... O sigui, el valor amb el qual torna el Barça Dembélé és gairebé negatiu, eh?
No, surt devaluat.
Clarament devaluat, però clarament devaluat. Joan Pat, si aviam, has de dir alguna cosa, Joan?
No, aviam, puc dir... tots els comentaris em semblen clavats de tothom. És a dir, aquí hi ha moltes coses... Qatar, estic d'acord amb la Mònica, Qatar ho compra tot amb calés i els calés fan oblidar la democràcia, ho fan oblidar tot.
Això ho deia el Mario Jaramillo, ho ha comprat tot.
Messi, perdoneu, però el ridícul de la túnica negra aixecant la copa només es pot entendre des de que Messi té un contracte amb Qatar. Perquè jo
Joan,
no veig
tu creus que ho sabia ell que li posaven aquella túnica?
Jo no sé si ho sabia, però en un altre escenari i amb un altre personatge, ell no se la deixa posar.
Segur.
Ell no se la deixa posar perquè Messi, escolta'm, és dir, veure a tots els jugadors amb la samarreta argentina i Messi amb la túnica,
sí,
és que
ho dic,
desgraciava tot el moment i tota la fotografia i tot, que era algun màgic, i es veurà sempre... Amb aquella túnica. Home, però esclar, Qatar són els que paguen, nois?
Sí.
Qatar són els que paguen.
Però les fotografies que hi ha avui a tot arreu, Joan, són sense túnica, la majoria.
Evidentment.
Perquè Mundo, Razón, ABC, és amb túnica?
Mira.
L'Ara, La Vanguardia, El País, que se'ls ja tinc aquí, El Periódico, són sense,
Esport i Mundo són sense.
És que és curiós, perquè el fet que el...
Digues, Joan.
No, que aviam, que hi han detalls, vull dir que estic d'acord, Qatar ens ho ha reforçat i ha demostrat, com ho vol demostrar a Aràbia Saudita, que és que amb diners es compra tot. Es compra absolutament tot en aquesta vida, I ens oblidem de drets fonamentals perquè els calés... Perquè aquí, aviam, recordem que el famós FIFA Gate acaba passant perquè Qatar guanya un Mundial d'una manera absolutament corrupta. És que tot, vull dir, al final ha sigut el que ha sigut. I han organitzat un bon Mundial, perquè l'han fet un bon Mundial. Ara, vull dir, si es tracta de tancar els ulls i oblidar-nos de tots, doncs endavant. Mm-hmm. Vull dir, això és una mica com l'Argentina. És a dir, Argentina, que evidentment els polítics l'han devastat, l'han devastat, un país que té de tot, i vull dir, hi ha el 50% de pobresa. És a dir, no sé on hi ha el 50% de pobresa al món. És que no ho sé, vull dir, no ho sé, perquè vull dir, evidentment, en països com Argentina, a cap lloc del món. Llavors, evidentment, ells, els 47 milions, només poden remar amb una cosa tots junts, que és amb això de la selecció. Però això de la selecció, evidentment, és un estat que durarà, no sé, una setmana, un mes, dos mesos, en seguiran parlant, però vull dir, l'altre t'acabarà, aquest càncer t'acabarà menjant fins a dintre, sí. No? Hi ha moltes coses, és a dir, és que això d'Argentina, la mística de Messi, com ha passat totes les coses, com està el país, tot plegat, és que realment és per fer una pel·lícula fantàstica, perquè Argentina dona per això. Perquè us dic una cosa, és a dir, tot el que s'ha fet a Argentina aquests últims mesos, tot el que han sigut els anuncis, les publicitats, han sigut meravelloses. I els argentins tenen una capacitat per crear, per arribar-te a l'ànima, que no aconsegueix ningú en el món. Ells ho aconsegueixen. Com han aconseguit que tothom se n'hagi donat compte que la millor afició del món és l'Argentina. És a dir, potser no tenien l'equip campió, però la millor afició del món, amb molta diferència, són ells, són capaços d'inventar 27 cançons i que se les sàpiguen tots i que tots les cantin junts. És una cosa increïble, és una cosa que realment a mi porto molts anys allà entre ells i em segueix meravellant.
Escolta'm, per anar acabant, Joan, ara hi haurà un gran debat sobre... Clar, aquí, ahir a Catalunya, ara es parlava el fill de la Mònica, clar, com vam acabar molts, per molts motius, hi havia molta gent empantant perquè, mira que és un jugador del PSG, no és un jugador del Barça, és un jugador del PSG a qui hem aconseguit que... li hem deixat aconseguir que ens hagi tret totes les nostres emocions perquè ell pugui tenir aquesta Copa del Món, quan és un jugador que ha marxat del Barça.
Això aquí, però ara ja... els locutors que narraven la final d'ahir eren bastant...
Espanyola.
Home, per favor!
Jo vaig veure gol mundial al partit.
Eren, però... jo vaig veure una part des de l'hospital, perquè la mare com saps està ingressada, i eren però França
però
total.
Però el dubte que tinc, a mi el gran dubte que tingués el gran debat que hi haurà ara. Si el Barça ha de tornar a intentar fitxar Leo Messi per acabar la seva carrera aquí i poder-lo portar com si fos el Cirralui a tots els camps d'Espanya dient que aquest jugador era nostre. Aviam, Joan Patzi, que és que d'aquest tema no n'he parlat. Joan, tu què dius? Què dius, Joan?
No, que s'ha acabat la història. S'ha acabat. No va tenir el millor final, perquè evidentment no va ser el millor final, però la història s'ha acabat. Les històries... quan han acabat, i no has de voler tornar enrere, perquè sempre tornar enrere és somiar una cosa que ja s'ha acabat. És a dir, tot el més gran que havia de donar Messi al Barça, ja ho va donar. I ara els culers agraïts han volgut que Messi guanyés el Mundial i que s'acabés el debat de qui és el millor jugador de la història. Això per un costat. I Messi, com a agraït, acabarà vivint a Barcelona perquè en algun moment voldrà venir perquè sent que Barcelona és el seu lloc en el món. Per tant, la història s'ha acabat.
Joan, solo quería aprovechar este momento para felicitarte personalmente porque tú eres el actor principal en la presencia de un jugador en la selección argentina y en el Manchester City.
Yo no volia dir, però ho dius
es,
tu.
Es un chico de 22 años, 21-22 años, se llama Julián Álvarez, y ha sido un jugador decisivo en este equipo, por lo que ha jugado y sobre todo porque ha corrido por Julián Álvarez y dos veces más por Leo Messi. Uh-huh.
¿Pots explicar la relació?
Bueno, porque... No. La va a explicar él. Así que no, enhorabuena. Ara lo vais a recoger con pala, eh?
Sí, no, bueno, t'agraeixo perquè, aviam, jo faig la meva feina i aquesta, doncs, prens moltes decisions i jo m'he equivocat amb jugadors i l'he endevinat amb altres. Mira, Gabriel Jesús la vaig endevinar i amb Douglas Luis la vaig endevinar i amb aquest l'he endevinat. El tema de Julián és que era un jugador que quan s'havia de fer l'operació... aviam, era complicat perquè era un mes de gener, era un mercat en què no es fitxa i venint d'una pandèmia. Llavors hi havia molta gent, perquè vull dir, era un jugador conegut, hi havia molta gent que pensava en Julián Álvarez. Quan pensava en Julián Álvarez, tothom en el següent mercat. Llavors sí que és cert que jo vaig apretar molt internament en el meu club, vull dir, parlant amb el Xiqui, parlant amb el Pep, de que era el moment de fer-ho, perquè és que potser després ja no el podríem fer, perquè vindria un altre equip i li oferiria, ja no era una qüestió de diners, perquè ell tenia una clàusula de rescisió, que després la negociéssim millor i aconseguíssim que rebaixar-la deixant els 6 mesos i pagant a plaços i tot això, això val, vull dir, forma part d'una negociació. El tema era el moment, i el moment que al final, quan a mi em van autoritzar, era allò a l'última corba, és a dir, faltaven una setmana perquè es tanqués el mercat, River havia començat a fer fitxatges, no tenia diners, estava en una situació que era el moment d'entrar. Llavors, bueno, doncs, els jugadors sabíem que era un tros de pa beneït, d'una molt bona família, és d'aquests que escolta'm, que sempre té la somriure a la cara, mai un mal gest ni una mala paraula, i era molt segur que de la manera que ell jugava a nosaltres ens vindria bé, perquè ell és un jugador que es belluga en el camp. El segon dia el Pep ja estava al·lucinat de que els moviments que feia i els moviments que ell ha d'ensenyar, i no li havia d'ensenyar els moviments, perquè li sortien naturalment. És a dir, nosaltres que juguem allò amb el fals nou se n'ha d'anar i ha de córrer molt per deixar els espais, i a aquest nano li sortia tot normal. Hem tingut sort, i a més, vull dir, Argentina també ha tingut la sort, i Scaloni ha tingut la valentia de treure un jugador com Lautaro, que era indiscutible, i posar a Julián, i crec que ara és un jugador ja estimat a Argentina, i nosaltres estem feliços perquè per fi al Manchester City tenim un jugador campió del món que no n'hem tingut mai cap.
Sí. Dir, ara hi ha un problema, que, Joan, ara hi haurà un problema, que és, a mi si em dius t'ha agradat el Mundial en el mes de novembre-desembre, la meva resposta és sí. Clarament sí, entre altres coses perquè per temperatura a Europa, els mesos d'estiu, perquè ens entenguem, a les 8 del vespre fas altres coses que no fas aquí, que a les 8 del vespre podies anar-te'n a casa a veure el futbol perfectament. I això, i que ara torni el futbol de competició també. El problema és com tornaran els jugadors. Aquest era el meu gran dubte que hi ha ara, Màrius. El meu gran dubte és com tornaran els jugadors als clubs.
Jo crec que, a més, al Barça li ha anat bé l'aturada. Jo crec que li ha anat fantàsticament bé. Vull dir, tu fas una aturada i ets líder i, a més, recuperes algun jugador que tens lesionat, etc. Però a mi no m'agrada que es pari la Lliga. La Lliga, o sigui, al final, ara ja s'estan inventant una nova competició. Ara hi haurà un Mundial de clubs i després no sé què. Al final, si el problema no és si ha d'haver una Superliga o no, si el problema és qui organitza això. Si aquests fantasmes que dirigeixen la UEFA o la FIFA, que de tant en tant els foten a tots a la presó, o han de ser els clubs. És a dir, els clubs, en aquests moments, són uns convidats a la festa, quan haurien de ser, diguem, els protagonistes de la festa, i el que en triessin el màxim rendiment. Jo crec que això, no ho sé, més enllà d'altres batalles, però aquí el que s'està veient és que la FIFA i la UEFA han guanyat absolutament la batalla, encara que...
La ganeu la FIFA. La UEFA menys.
Sí, menys. Bueno,
mucho menos, para empezar.
Però al final...
A la UEFA le han... ha tenido que remodelar todo el calendario y hacer una Liga de Campeones que tuvo que pararse a primeros de noviembre. Las ligas nacionales que están en conexión con la UEFA también han tenido que parar. Este ha sido un triunfo de la FIFA dentro de un contencioso que mantienen FIFA y UEFA. Pero bueno, dicho esto, no lo sé. La experiencia de ver un Mundial en casa cuando hace frío está muy bien, pero yo creo que para el europeo el Mundial en la calle y viendo los partidos con una cerveza y todo eso, la experiencia hasta ahora ha sido europea. Ahora ya, con este Mundial en estas fechas, la experiencia se sitúa en otros focos. Bueno, es un Mundial que va a cambiar muchas cosas. Sí. Lo que no va a cambiar, por ejemplo, es a Qatar. Qatar, bueno, le cambia a Qatar como su posición, como referente en un mundo, en este mundo. Ahora, de todo esto que se habla de los trabajadores, de no sé qué, no sé cuánto, hasta luego, muchachos.
Sí, sí, sí. Mònica?
No, a mi el que m'amoïna és això, no? Que n'hem parlat, evidentment que se n'ha parlat i s'ha posat el focus aquí, però diguem que malgrat la crítica que ha rebut Qatar per totes les circumstàncies de vulneració de drets fonamentals, etc., al final l'escàndol del Parlament Europeu és la demostració de que globalment, a nivell geoestratègic, Qatar ha guanyat. Ha guanyat perquè ha pogut pervertir les institucions europees, alguns membres de les institucions europees, evidentment, no la part per tot, que avui segur que parlarem del Tribunal Constitucional,
sí,
i parlarem de persones concretes, però és evident que aquest Mundial, si tu obres els ulls i aixeques el vol, t'espantes.